Psst, psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Crec que arribem massa tard, ja. Però
massa
bueno,
tard?
Sí,
home,
sí. No hi ha res.
Passeu, passeu. Benvinguts. Ja som aquí al Barça reservat. 18, majoria d'edat del Barça reservat. I aquí amb l'Oriol Domènech, el Jaime Miguel i el Xavi Campos, parlant d'aquest Barça després de l'eliminació de la Copa, després de jugar a Sant Mamés. Has dit alguna cosa com massa tard?
Et veig molt... negatiu, enfonsat.
Molt baix, no, baix, no, sí, to baix, to baix, Javi
enfonsat,
Miguel.
Javi.
A veure, el dia de Supercopa estava més enfonsat encara,
home,
perquè allà,
sí,
allà tothom,
hi havia per
crec.
Agafar-se. Ahir vaig veure brotes verdes, que es diuen, no? Vaig veure alguna... almenys que competien i que hi havia una il·lusió, una il·lusió, unes ganes, no?, per fer les coses bé, però ni amb tot això ens en sortim. I això ja és preocupant, perquè era el títol que teníem més a la mà. Ara mateix,
si només penses
títols...
en títols, sí. Però si penses en una cosa a llarg termini...
Però és que aquest Barça pot
no
pensar a llarg termini? Aquesta és la pregunta que em faig.
Home, hauria de poder pensar a llarg termini. Ja sé per on vas, però vaja, hauries de poder tenir aquest marge com a mínim si realment veus els joves com els vam veure ahir. Que per cert, a mi sempre que passa alguna cosa d'aquestes m'agrada fer-me la fotografia una mica de l'expedició, de la tornada, no? De com torna, les sensacions...
I com van tornar.
I realment el que ens diuen és que va ser tot molt tranquil, que hi havia molt silenci, lògicament, també molts dormen a la nit, però bàsicament que era més de resignació l'expedició a nivell directiu que no pas d'estar ni emprenyats, sinó clar, resignats, no. Que era el títol que tothom era, deien que era l'opció, l'opció de guanyar un títol passava per la Copa del Rei, els altres dos títols els veuen pràcticament, bé, direm, ho deixarem en difícils només, de moment. I clar, i ahir va ser doncs una decepció gran. Pel que fa als jugadors, doncs bastant tocats. Jo diria que més tocats els jugadors que els directius, és normal. I sobretot Lamine Yamal, que l'avió estava molt capcot. De fet, l'Adrià Albets va ser el primer que va explicar que va sortir fins i tot plorant, Lamine Yamal, del vestidor, i que el va haver de consolar Joan Laporta. I mira que va fer un partidàs. Però clar, ets jove i això també...
Aquelles dues jugades segurament no l'han deixat dormir la nit del partit.
Però va fer un partidàs.
Molt probable,
va fer un partidàs.
És inevitable... que tingui una sensació de culpa per aquestes dues errades.
Vull dir, inevitable, natural.
Per molt que els que estem al voltant seu... Els
clar, companys, ho justifiquis, diguem, o tranquil, no, relativitzis,
clar,
no?
De... Se li pot dir, escolta, si va ser el millor del partit, si tens 16 anys, si tens molts gols per marcar i molts títols per guanyar, però tot, per moltes coses que et diguin, això ho portes a dintre, aquests dos gols que falles les portes a dintre.
Però vaja, que ahir va ser de les millors coses que ens va deixar el partit de Sant Mamés. Ell i Héctor Ford. Però avui el reservat tenia com una edició especial perquè volem explicar moltes cosetes que hi ha de les negociacions entre el Barça i Puma, o i Barça i Nike, perquè això ja sabeu que...
Tu fa temps que volies fer un monogràfic.
Sí, no sé si el farem avui, si ens en sortirem, però sí,
sí,
vaja, perquè, a veure, quina és la situació actual? El Barça té un contracte amb Nike fins al 2028. Uh-huh. A priori no hauries d'estar buscant ja una renovació o altres alternatives perquè tens anys encara de contracte. Què passa? Que el Barça se sent poc cuidat per Nike, o no tan ben cuidat com ell voldria. I clar, això barrejat amb què constantment arriben ofertes al club d'altres marques que són millor econòmicament, les ofertes per patrocinar el Barça, doncs ha fet que ara sí, ja des de fa uns mesos el Barça hagi dit, doncs a veure, estudiem-les de debò, aquestes alternatives que tenim sobre la marca.
El problema és que jo 4 anys de contracte més amb Nike.
Sí, i clar, el problema és la rescissió del contracte amb Nike, i aquest és el punt ara mateix en què es troba el Barça.
Què dieu, Nike o Nike?
Nike.
Nike, no?
Jo sempre Nike.
Sí, sempre he dit Nike.
Perquè hi ha alguna cosa que sigui més correcta.
És en grec, Nike, que és Victoria.
Però és Nike, no?
Nike, però sí. Pronunciat és Nike.
Ah, sí?
Sí, és en grec.
Doncs jo Nike. Jo sóc de Nike, no sé. Llavors, de totes les ofertes que ha arribat, la que ara mateix té més números i més factible és la de Puma. Perquè aquest mes de gener han estat fent moltes negociacions, Barça i Puma han estat reunits en un hotel de Barcelona durant una setmana... matí, tarda, Barça i Puma mirant d'arribar a un acord. No hi ha cap acord tancat, com a mínim, fins al moment en què estem fent i gravant aquest podcast, però és l'oferta o és la marca que té més números de convertir-se en substitut de Nike. Ara bé, és el que tu deies, queden 4 anys de Nike. Quin és el problema? Que el Barça està estudiant quines conseqüències legals i econòmiques pot tenir això. Perquè ens posaven el cas des del Barça, no? Si Nike decideix portar-te a judici perquè troba que estàs intentant rescindir un contracte.
No, si decideix, no, que ho farà.
Bé, que ho farà, però clar, Nike és una multinacional, el Barça també, però Nike encara té molt més poder mundial i tu llavors et trobes en una situació en què hauries de... De, no em surt mai el nom aquest quan tu has de posar uns diners dins del pressupost
una mena de reserva
d'uns diners que poden ser molts milions has de provisionar uns diners que això et desquadra el pressupost. Però clar, Puma, ja explicarem alguna cosa més de Puma, però Puma no és l'única marca que s'ha interessat, moltíssimes, i no és l'única que ha estat sobre la taula fins última hora. Hi ha hagut New Balance, hi ha hagut una altra que es diu Under Armour.
Sí, Under Armour americana, molt centrada en el món del bàsquet.
No sé si encara porta el Liverpool.
No, el Liverpool diria que va amb Nike.
Sí? Durant un temps va estar amb el Liverpool.
Sí, jo crec que va ser New Balance amb el Liverpool. Under Armour...
Amb algun gran club europeu ha estat, eh? Bueno, ara
no ho sé. Però vaja, aquestes dues han tingut ofertes. Però hi ha una altra opció, que és ara mateix, seria el somni del president, de Joan Laporta, perquè seria una opció ambiciosa i sobretot bastant pionera dins d'un club de futbol dels grans a nivell mundial, que seria l'autoproducció. És a dir, fer la marca pròpia, marca Barça de roba, i que tu mateix fessis la roba. M'esteu posant unes cares com dient...
Això es va intentar fa uns anys, es va plantejar el Barça en època de Marc Ingles, si no recordo malament. Ho va fer l'Atlètic Club de Bilbao, ho va fer el Nàstic de Tarragona, i són experiències... Els clubs de futbol no tenen l'estructura ni per produir aquest tipus de material.
Distribuir.
I sobretot en la distribució. Tu amb Nike tens aparadors a tot el món en primera línia. Després, si tu vas amb la teva pròpia marca, has d'anar al Corte Inglés de Torna a lluitar per... Aquí a Barcelona ho tindries fàcil, però... Però després has d'anar cas per cas negociant la teva presència. Recordo fa, però estic parlant de fa 15 o 20 anys, que aquella idea semblava que generaria molts ingressos, era una font nova de generació d'ingressos importants, però vaja, tu si mires al mercat, quin club ho fa això?
No. Que jo sapigui, cap club.
No, cap.
Cap club.
Important segur que no.
La qüestió, i on és hi ha més inconvenients, és amb la distribució. Amb el tema de la producció, així d'entrada, el que expliquen és que no seria el principal problema, que això ho podries fer, que el tema de la distribució és el que és important, perquè tu per aconseguir una xarxa de distribució presencial, no a nivell online, sinó offline, similar a la que tens ara, similar, perquè Nike té una de les xarxes de produccions més gran del món, trigaries mínim 2-3 anys. El Barça no es pot permetre esperar tants anys. Tot i així, és una opció que es manté, que és sobre la taula, que evidentment és la preferida pel president si tingués garanties que això es pogués fer.
Però la porta era la Puma, també.
Bé, és que jo diria que són més reals, més terrenals. El que vol la porta o el que li agradaria és no seguir amb Nike. Això és el que li diu el cor i l'estómac ara mateix. Ja sabeu com és Joan Laporta, perquè per tot el que hem dit, perquè últimament han tingut molt poc, es troben molt poc cuidats amb el tema de l'estoc, han faltat moltes talles de roba i han trigat molt a reposar totes aquestes talles, s'han trobat molt material defectuós, a més econòmicament consideren que s'ajusta poc al que els paga Nike, al que representa la samarreta del Barça, que tenen poc marge per gestionar les vendes online, només tenen dret sobre l'e-commerce a nivell europeu i no hi ha manera que puguin tenir-lo a la resta del món, i per tant el percentatge que es queda al Barça al final és molt poc. I hi ha una altra qüestió també, que en l'última renovació que va fer el Barça amb Nike, que el va fer, aquesta renovació la va firmar Bartomeu, aquí es van tancar uns malos bonus, que diuen uns bonus, uns malos que els hi diuen des del club, que és que tu, diríem, si no guanyaves títols, deixaves d'ingressar diners dels que t'havia de pagar Nike. És una cosa estranya, una combinació que jo no sé com algú va poder firmar. De fet, quan gent actual, diríem, de l'estructura del grup que s'encarrega de gestionar tots aquests temes dels contractes amb Nike, va veure aquest contracte, va dir, com s'ha pogut firmar això? Ara, això ja, o sigui, com es pot firmar?
Abans del 2021, el Barça tenia presentades i obertes 3 demandes contra Nike, que també contra Nike, que eren... per qüestions d'algun estoc defectuós, alguna mala distribució. Hi havia 3 fronts judicials oberts, 3 demandes contra Nike, que és un dels teus principals proveïdors, que era que va generar
desconfiança
i certa
i tensió
entre el Barça i Nike.
I, sí. Doncs potser el resultat d'això, o un dels resultats, és que firmes aquesta renovació amb aquests malus que no acaben d'entendre la gent actual que s'hagi firmat, perquè clar, o sigui, una cosa és que tu primis si guanyes, no? Tens una prima si guanyes títols. Ara, que tu firmis i, d'acord, no. Si jo no guanyo, no per cada títol arresto, però potser si no guanyo de 5 títols 3, doncs deixes ingressat X diners. Ara, jo, vaja, ho veig així, sense saber gaire del tema, una corra una mica...
Però suposo que el Barça deu tenir clar que, bueno, aquest tipus de contracte hi ha una clàusula de penalització, no?
No, el que... Jo crec que hi hauria d'estar clara, però el que ara mateix els que estan estudiant des dels serveis jurídics del Barça diuen que és interpretable la quantitat de la rescisió.
I a partir d'aquí és on ells creuen... Jo crec que no deuria la penalització,
no?
Perquè si no jo crec que hi hagués transcendit.
Una concreta, no? Uns 300 milions. Jo crec que és això. Deuen haver-hi tantes clàusules pel mig que condicionen que no saben...
Però tu més o menys allà tens les condicions que planteja Puma al Barça.
Perquè un moment, si hagués clàusula de penalització no es parlaria d'anar a tribunals.
No, clar, com si diu, poguessis
i tothom, pagar... I tothom dona per fet que si el Barça acaba firmant per Puma, això acabarà als tribunals.
Perquè potser és també una quantitat de milions que Puma t'ha dit, jo em faré càrrec d'una part, però no de tota. Que és una de les coses, bueno, també que ha dit
Puma. Jo estic convençut que Puma no es farà càrrec de la indemnització.
Tota no, però potser una part sí que podies negociar, però si és molt elevada...
Una part, però que no s'arriscarà a firmar tota la indemnització.
Mira, Puma...
Que vas a tribunals i et fan pagar una barbaritat. O sigui, Puma és una gran empresa, també, eh? No s'arriscarà a pagar una quantitat cada dia d'avui, no sap quina és.
Mira, Puma, que deies de les condicions, el que ha ofert, l'oferta econòmica és tan alta que parlen que estaria al voltant de dels 100 milions d'euros el que pagaria Puma per temporada de fix. Això és molt més...
És una barbaritat.
És una barbaritat. És molt més del que paga actualment el Nike per temporada al Barça. Uh-huh. A més, Puma té... diríem, una prima de fitxatge, com es diu, un signing bonus, signing fee, de 100 milions més pel Barça. 100 milions més només per firmar Puma. En la situació actual del Barça, això és, diríem,
un regal. Una miqueta el panorama del fair play, com a mínim.
Ja, passaria a ser el segon equip més ben pagat. Per
el segon? Perquè quines són les quantitats ara que hi ha...
Equip més ben pagat, això no t'ho han dit, però t'ho dic jo, el Madrid d'ahir es cobra 105 milions.
105.
I el segon equip, el que històricament sempre havia cobrat més per la samarreta, que era el Manchester United, està cobrant 90. Que és el segon, ara, a dia d'avui, el segon equip més ben pagat per la samarreta.
Home, doncs és un salt important pel Barça. Perquè és
no,
que ara...
No, i et dic una cosa, per aquest Barça.
Clar.
Sí.
Perquè aquest Barça no té Messi.
No té una figura.
No guanya títols. Ha de fer les promocions amb Pedri. No les fa ni amb Bellingham ni amb Haaland. Vull dir que és un Barça que si li donen 100 milions... És una oferta molt bèstia per aquest Barça.
És la indemnització, no?
El problema és la indemnització,
és el
clarament.
Contracte amb Nike que té, que té lligat, normal, evidentment, i que es va signar fa molt de temps, a més, aquest contracte.
Amb qui?
Amb Nike.
Ah, sí, no, clar. I la porta, el que dèiem, ell té el cap Puma, si no pot fer l'autogestió de producció de marca, i de fet, els últims, des de fa setmanes, ell quan parla amb els cercles de confiança, sempre parla de Puma, amb aquesta gran oferta, 100 milions, més 100 de prima, i tot i que des del club ens descarten que pugui ser una cosa immediata pel que fa a la fabricació, és a dir, la samarreta del 125è aniversari, per molt que ara el Barça canviés, és impossible que fos de Puma. El disseny està fet.
Impossible.
Impossible, perquè
ha de ser Nike ja. 100%.
Doncs això mateix.
Sí, l'any que ve és Nike 100%. O sigui, temporada 24-25...
És que estic segur que les samarretes de l'any que ve...
Estan dissenyades,
en 2-3 mesos ja estaran produïdes. Sempre és així.
I és una samarreta molt important perquè s'espera que sigui... No, serà una altra vegada de les més venudes del Barça. Per tant, és un caramel també, aquesta samarreta.
No dona temps a una empresa de produir per la 24-25. El tema més de febrer, ja,
Hi havia gent que no ho descartava, jo per això ho deixava, i relativament
no
fa poc, que parlàvem
amb aquestes
persones.
En la matèria, però jo descartaria 100% que l'any que ve el Barça sigui Puma i no sigui Nike. Vaja.
Però dins del Barça hi ha gent que encara diu que això és immediat, l'anunci, que es pot fer molt aviat, aquest anunci de Puma, i que això podria ser fins i tot la temporada que ve. Que la samarreta en la temporada que ve. Però, en la teva línia que dius, també hi ha hagut gent que remena aquesta qüestió dins, que ens ho han descartat, que és impossible pel
Home,
que tu dius.
Home, al Barça l'interessaria, si no hi ha risc molt a la indemnització, fer-ho com abans millor, perquè aquests 100 milions
de
bonus de fitxatge és que et solucionen una part del problema del fair play. Una injecció de 100 milions extra.
El tema és que l'assumpte de la indemnització no, és que no és un tema menor.
No, no.
És un contracte que queden 4 anys. Vull dir, si quedes un any de contracte o dos, et podries arriscar anar a tribunals perquè el millor la quantitat, però sent a 4 anys, vull dir, i estic convençut del que he dit, que Puma no es farà càrrec de tota la indemnització sense saber quina serà.
Us atreviu a fer una aposta, com fem a les travesses dels partits? Nike, Puma o automarca?
Marca Barça, no?
Què creus? Què creieu?
A mi, no sé per què, i tu amb tota la informació que tens em fas pensar el contrari, però la intuïció em diu que el Barça continuarà amb Nike.
Nike, Javi Miguel.
A mi m'agrada la roba de Puma. O sigui que, com m'agrada la roba de Puma, doncs vinga, Puma.
Puma, Oriol?
Tu, per tot el teu speech d'avui, com diu el Xavi, et fa pensar que serà Puma. Però jo, a mi el que em costa de creure és que Puma es faci càrrec de la indemnització. Sí que crec que aquesta oferta de 100 milions per any i 100 de signing fee és aquesta, però crec que aquí el gran tema és el tema gros de la indemnització. I una empresa com Puma no s'arriscarà a comprometre's a pagar una cosa que no sap quina serà.
O sigui, el Barça també el que està intentant és, abans d'arribar al 2028, finalització del contracte de Nike, aconseguir unes millors condicions, no mantenir aquestes quantitats que es van firmar fa uns quants anys al curt mig termini, perquè necessita ingressos
més
i els necessita ja. I llavors aquí interpreto que hi ha...
Perquè ara quines són les quantitats que paga Nike?
Mira, ara diuen de fix al voltant de 30 milions.
O sigui, serien l'oferta 70 milions
només?
Però els variables són més.
Jo crec que un 70, no?
Sí.
Però el fix, perquè ho vaig preguntar i em van dir, sé que ha sortit una xifra de 70, el fix és 30.
Que els variables crec que tenen...
Són de fàcil compliment?
Sí, tenen molt a veure amb la venda de samarretes.
O sigui, la diferència, per començar, serien 30 milions.
Seria més real.
Jo crec que
o sigui,
més,
els,
no?
Els ingressos que acaba aconseguint el Barça per la samarreta,
sí,
ara s'aproparien als 70 milions... El que passa és que s'han de dividir entre el contracte que et paguin en quantitats fixes i les variables. I Puma dius que duraria 100 milions fixes. Sí. I variables no tenim.
No sé, però clar, és que és molt, molt. O sigui, doncs ja dic Puma. Dos Puma i dos Nike, i així. Bueno. Ja veurem qui desempata, ja veurem. Bé, doncs aquest és el meu monogràfic. Què us ha semblat? He fet aquest monogràfic de Nike i Puma. I ara a veure si em truquen i em diuen que està fet amb Nike i llavors ja... està tot fet. Magai, Miguel, que a tu t'agrada molt la roba i les marques, però abans que parlàvem d'aquest postpartit de l'eliminació de Copa, una de les coses negatives que va quedar, perquè va passar molt al principi del partit, com enterrat, és la lesió de Balde.
Doncs sí, la lesió de Balde, que desgraciadament no és la primera lesió que es fa a un jugador que acaba de sortir al camp, pràcticament.
Aquesta
no?
temporada. Perquè,
sí, sí. I això és el que preocupa, no? Que la preparació física està ara sota la lupa perquè hi ha una sèrie d'incidències que no s'entenen que estan passant. A veure, el primer cas que va posar una mica sobre paper que hi havia un problema a la preparació física va ser Íñigo Martínez.
Quan?
Íñigo Martínez al partit de l'Atlético de Madrid al mes de desembre estava a l'equip, estava a l'alineació que va sortir, o sigui...
Era titular.
Era titular. Aleshores, ell, escalfant...
Ah, sí, sí, ho recordo. Sí, sí,
escalfant va tenir un problema. Un problema, curiosament, el bíceps femoral, els isquios, que és el mateix que ara ha tingut Balde. Va ser, crec que la cama, en aquest cas, va ser la cama dreta, i bueno, va tenir que sortir Christensen, que era el suplent en aquell moment, i ell va estar quasi un mes aturat. Dius, bueno, és mala sort. Sí, pot ser mala sort, perquè l'escalfament és molt estrany, perquè en teoria la intensitat és moderada, però bueno, pot passar. No hi ha problema. Bueno, no hi ha problema. Hi ha una incidència, però... pot ser més casualitat que causalitat. El problema és que el mateix jugador, l'Íñigo Martínez, que va reaparèixer a Copa contra el Barbastro, va sortir a la segona part i als 10 minuts
és veritat, també,
es va trencar. Sí. I dius, home, ara ja comença a ser més causalitat. I més perquè, a més, va ser no a la mateixa cama, però sí
la zona. Mateix,
el bíceps femoral, ara de l'altra cama. De la cama esquerra. Llavors, aleshores sí que hi va començar a veure un problema, ja, o sigui, el club es va detectar un problema, evident, perquè estem parlant...
Però quan dius el club vols dir o l'àrea esportiva o el vestidor?
A l'àrea esportiva i també dintre de l'estaf es va veure que hi havia un problema en aquest cas, perquè en dues mateixes situacions, o sigui, un jugador, un era l'escalfament i un altre era...
Els 10 minuts.
10 minuts. I aleshores, això volia dir que alguna cosa no s'estava fent a la preparació física, almenys durant els partits. Uh-huh. Això era evident. Vale. Doncs han estat treballant a veure... De fet, han canviat una mica ja els protocols dels escalfaments, però la veritat és que encara no s'han sortit. Per què? Perquè ahir un jugador que portava 20 minuts sobre jugant es va tornar a lesionar el bíceps femoral.
Però que passa, aquestes lesions de bíceps femoral és més, està més relacionat amb que no hagis fet, per exemple, un...
Home, és un dels músculs més importants.
Quan tu fas una lesió muscular sí, sol, perquè... es pot estar relacionat...
O sigui, quan es fa una lesió sol, quan un jugador ha sortit, porta 10, 15 minuts, 20 com a màxim, uh-huh. és que hi ha un problema d'abans, perquè no és un... A més, perquè és una lesió que es fa fortuïta.
Aquí, clar, o sigui...
No és un cop...
No és que treguis per no escalfar bé, és que la musculatura no està...
Però
en un
encara...
moment òptim,
clar.
I als 20 minuts es trenca Valde en un sprint, que és el múscul que treballa quan hi ha un exercici,
sí,
un moviment explosiu, i es trenca, però aquí, perquè hi ha una debilitat del múscul, més que no pas perquè hi hagi hagut un dèficit en l'escalfament o una desatenció.
Però, a veure, el tema de l'Íñigo Martínez és el que sí que va fer encendre totes les alarmes, perquè allà sí que dius hi ha un problema en el tema de la preparació física durant el partit.
Però els tenen molt, molt mesurats, amb els GPS i totes les històries aquestes.
Sí, però fixa-t'hi, molt mesurat, però en dos lesions en dos mesos sortint d'un escalfament. Un durant l'escalfament i un altre 7 minuts després.
Però que...
I aquest s'insisteix dintre del club o dintre del vestidor de que és, encara és un problema d'escalfament.
I
que encara no han trobat, no, perquè si trobessin quina és la tecla, pues ja la tindrien clar.
Si no has trobat l'equilibri per entre escalfar bé, per sortir a punt a un partit, però sense ser massa intensiu.
I no és una crítica a Ivan Torres, que és el preparador físic, sí. Vale? Que clar, aleshores ja tothom assenyala, no, la preparació física, culpable preparador físic. No té per què. Evidentment és el màxim responsable. I evidentment ell és el que està molt preocupat. Ell està molt preocupat, perquè uh-huh. sap que ara mateix està posada en dubte la seva tasca, i és normal.
Però només en aquest aspecte, escalfaments abans d'un partit.
Escalfament davant del... Bueno...
No, ho dic perquè físicament també hi ha aquest comentari
clar,
de què...
No sé si va ser que sí,
com està físicament
l'equip. No sé si va ser Frank Kessier, que no sé si ho va ser ell, que quan...
Sí, quan va marxar...
Va marxar, però... va dir que es va sorprendre perquè els entrenaments eren de baixa intensitat.
Sí. Clar, però quan també... marxen, tots, és
sí,
veritat que tots diuen això i quan tots
diuen...
critiquen.
El Barça t'agradarà més o menys, però els partits els acaba dalt perquè quants gols ha fet entre el 75 i el 90. Pròrrogues-me a més, primera part. No, és que anaven amb la llengua fora, home. Va ser un partit d'alta intensitat. La primera part de la pròrroga, el Barça, amb un ritme baix, més o menys la domina, la controla. O sigui, jo no veig tant dèficit físic en els jugadors del Barça.
No, el que sí que hi ha és això, el problema és l'escalfament. I això, a més, no sé si...
Tu que coneixes bé el tema, tu creus que hi ha bona comunicació entre els jugadors quan noten alguna cosa, hi ha prou confiança per aixecar la mà?
Segons quins jugadors.
Ah.
Si tenen confiança, que es vols, que està intimidat? Que no,
no
el jugador...
que volen jugar i que noten alguna cosa...
Clar, aquesta és la història...
Això és clàssic, això.
Clàssic,
és clàssic de la
història del futbol. Un jugador que li pica l'orella i ha demanat el canvi...
És Christensen.
Sí, molt bé.
Christensen.
El tenim.
L'hem detectat.
El tenim.
L'hem detectat.
I també tenim un altre que potser va a mig coig i segueix perquè la...
Vol... Araujo.
Correcte. Ho veus?
Com
ho tenim identificat. No tenim tampoc
que
fer... Exacte. Pues, d'aquest jugador que a la mínima es queixa i de l'altre que segueix encara que estigui coix, hi ha que veure un terme mig.
Que és el normal.
Sí,
però si tu notes una molèstia a l'escalfament, dius, aixeco un...
Tinc alguna cosa.
Ah, tens ganes de jugar, si és que és humà i...
Però,
no és només, per exemple, una molèstia de genoll i de turmell que no muscular.
Clar.
O sigui, muscular, si tens una dolència muscular i segueixes jugant,
ets irresponsable.
Bueno, se n'ha dit, ets molt burro. Bueno, ets irresponsable.
Està clar.
Amb tu mateix i amb l'equip.
Doncs, sí, sí. Ja dic, han canviat el protocol. No sé si heu fixat que ara, a vegades, surten a calentar i després tornen a seure, surten sí? a calentar, tornen a seure. No sé si heu fixat.
No m'he fixat, però m'hi fixaré.
Fixeu-vos al pròxim partit de
Villarreal.
Fan una miqueta més de...
Però tu fixa-t'hi que...
Sí, sí, m'hi fixaré.
Que fan una miqueta... és que no ho tenen clar què està passant, però saben que hi ha un problema
i estan provant altres coses.
Clar, i això va ser per el tema de l'Íñigo, però clar, ahir aleshores...
Sant Mamés va tornar a passar,
clar, va tornar
amb
a passar, i aleshores la preocupació és encara més gran, perquè dius, no ho estem solucionant, no ho estem solucionant, i és un problema greu, perquè ara mateix el que necessita Xavi són jugadors
és que,
disponibles.
És que no es lesioni ningú, clar, ni ningú més.
I l'acció privada a la segona meitat, que fan així com un cercle i comencen
a fer sprints curts.
Sí. I tal, i surten...
Això és treballar, sis quios.
I això sempre ho havien fet en època Xavi, no, eh? Ho estan fent.
Això és un dels canvis.
Ara treballant un mes.
És que tu et fixes en tot,
sí,
en Campos.
Sí, sí. Sí.
Home, tenen moltes teves al centre
de la TNT. Sí, per alguna cosa serveix.
I això fan molts d'aquí, l'activació dels camps.
Sí, però el Barça no ho feia, ja no ho fa.
Ho està fent i a mi, jo no estava segur.
Estan canviant els protocols.
El Barça hi ha moltes coses que no fa des de fa 15 anys i que hauria de començar a fer com els equips normals.
Com ara?
Guanyar.
No, entrenar.
Ah, l'entrenament.
Mira, aquesta setmana un jugador que va estar a l'època de Guardiola, i diria que el primer del Tito i no sé si el primer del Vicent de Tata, va dir per això, com un dinar de
post-padel
que el Barça fa 15 anys que no entrena.
Un
comentari de dinar, eh?
Doncs molt bé, però, doncs anem fantàsticament bé. 15 anys que no entrena per
Gaia, que entrenes menys, que quan després te'n vas amb un altre equip et dones compte de la diferència.
És que això és el que diuen tots els jugadors que marxen. Bé, doncs ja farem un monogràfic de la preparació física del Barça. I tens deures, per tant.
D'una època que el Barça guanyava
tot. Que sí, vull dir que no estem aquí assenyalant només a Xavi, sinó que acabes de parlar des de Guardiola. Per cert, aquí va començar tot l'episodi Vermeeren, te'n recordes?
I tant.
Vermeeren,
sí, sí.
Ja, bueno, ja, fet, el Barça
no sé si aquesta hora deu estar volant o no està tancat.
Depèn de l'hora que escoltin el podcast.
Clar, ja no, el Barça ja no el pot fitxar. No sé si tenia diners d'intenció, però no el pot fitxar.
Dimecres a la nit, també en partit de Copa, ja no va jugar, i quan va acabar el partit ja es va acomiadar enmig de l'estadi de l'afició de l'Anvers, i en principi va a l'Atlètic de Madrid.
En principi no, vaja, va a l'Atlètic de Madrid. Sí,
i va fer un gol al Barça, ja, Anvers.
22 fixes i 3 variables.
Déu-n'hi-do.
És una operació...
Per quants anys? 18, eh?
Fantàstica, l'Atlètic de Madrid, 18. Crec que a principis de febrer en compleix 19.
22, 3. Home, però volia... a mi sembla una xifra, amb les xifres que es mou sempre al Barça, em sembla una xifra molt raonable.
El futbol belga és molt barat.
Sí, però és una aposta, és un noi molt jove. Que
exemple, Vitor Roque no és una aposta?
O una cagada.
Sergio Gómez, per exemple, que va anar de l'Anderlecht al City... Sí. Que va ser el millor jugador de la Lliga belga.
10 milions.
13 milions.
Ah, 13.
Aquest jugador que diuen que és el millor jugador del futbol belga, la gran promesa del futbol belga.
Doncs anem a fitxar la Lliga belga, tu.
25 Home. Milions, i el volia el Liverpool i el Dortmund, vull dir que la Lliga de Madrid s'ha avançat, i a mi m'ha sorprès, perquè que el nano vulgui anar a la Lliga de Madrid amb Simeone...
Per l'estil,
I descarti equips com el Dortmund o el Liverpool.
L'estil, l'idioma, caure en un equip que és molt resultatista.
L'entrenador, o sigui, a mi em costa de creure que Simeone, ell s'incorpora ara, tregui a De Paul, tregui a Coque o tregui a Saúl per posar aquest nano. Però bueno,
ja veurem.
Ho veurem.
Doncs Deco, menys Brasil i més Bèlgica, no? Hauríem de dir.
Que aquest giro el club també l'està fent.
Qui?
El club. Jo crec que en l'època de Jordi Cruyff es mirava més el futbol europeu del que s'està mirant ara.
Ah.
Està per dolent, m'estàs dient, no? Perquè en el futbol europeu suposo que estàs dient, per exemple, que el futbol belga hi ha moltes opcions i més barat, i estem anant al millor al futbol brasiler.
Bé, anem al futbol que, de segons el director esportiu, que té més vis o d'això. Bueno. Per cert, que aviat ja acabarem, no hem dit que el club som molt optimistes també amb una altra operació, que hem parlat ara molt de Puma, que és l'operació dels diners de Líbero. Aquests diners, aquests 40 milions.
40 milions que falten.
Aquests 40 milions són molt optimistes en tancar aviat, i jo, quan diuen aviat, jo ja no sé, però jo deixo aquí, aviat, un inversor...
Has esgotat el temps del Barça reservat.
Per tancar això.
Si en vols més,
no només 40.
Busca'ns en un altre episodi. Sí.